Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncià Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbe. El cardenal Joan Josep Omella ha fet aquest matí una crida als dirigents polítics perquè siguin equilibrats en el servei a la societat després del pacte d'investidura de Pedro Sánchez i del clima de crispació social que es viu a Espanya. Així ho ha dit el president de l'Episcopat espanyol a l'inici de la plenària a Madrid.
Pido a los dirigentes políticos y a los líderes sociales y de opinión que pongan todo lo que esté de su mano para bajar el clima de crispación social. Les interpelo a que trabajen en todo momento en favor del interés general, favoreciendo la comunión y potenciando siempre lo que nos une, lo bueno, lo bello, lo que beneficia al bien común de toda la ciudadanía de este hermoso país. En segundo lugar, hago un llamamiento al diálogo social entre todas las instituciones de la sociedad española, sin cordones sanitarios ni exclusiones. Todos los pactos son lícitos en la medida que respeten el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho, la separación de poderes de nuestra democracia. Aseguren la igualdad de todos los españoles y garanticen el equilibrio político, económico y social que nos hemos dado los españoles en la Constitución de 1978.
Omella ha dit també que l'Església està endurint les accions per erradicar els abusos sexuals a menors. A més, el també arquebisbe de Barcelona ha criticat l'enquesta del Defensor del Poble i la confusió d'alguns mitjans de comunicació que apuntaven que hi ha 500.000 de persones abusades per sacerdots i religiosos. Més qüestions, precisament, encara en clau política, pendents aquesta hora de la compareixença de Pedro Sánchez. De fet, està compareguent ara mateix per donar a conèixer la nova configuració de l'executiu espanyol. Són 22 ministeris, 12 dels quals liderats per dones, els que ha donat a conèixer Pedro Sánchez i que ara està presentant de manera oficial. El socialista manté alguns noms, però també noves incorporacions. 5 ministeris estan liderats per Sumar. Sánchez ha incorporat més perfils polítics i tècnics en una nova legislatura marcada per una forta oposició. De fet, el Partit Popular considera que l'estructura del nou govern de Sánchez danya, diu, la separació de poders i construeix un mur entre espanyols. Segons fonts del partit, el PSOE ha perdut també l'oportunitat de reduir el que firmen. Ha sigut fins ara el govern més car de la història, ho explicàvem ara, 22 ministeris i 4 vicepresidències. D'altra banda, els populars consideren que la decisió d'unir en una sola cartera els ministeris de Presidència i Justícia i fer-ho sota la batuta d'un ministre que consideren molt polític, com el socialista Félix Bolaños, els populars consideren que llança un missatge clar a Europa i també al sistema judicial. Per tant, pendents d'aquesta compareixença, en donarem més detalls d'aquí una hora al butlletí de la una del migdia. Avancem a més qüestions. La cantant colombiana Shakira ha arribat a un pacte amb la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat que l'acusaven d'un delicte de frau fiscal de fins a 14 milions d'euros entre 2012 i 2014. La cantant, per tant, reconeix els fets i accepta 3 anys de presó que no haurà de complir i substituirà per una multa de 7 milions d'euros. La Fiscalia li demanava inicialment 8 anys i 2 mesos de presó per defraudar l'IRPF i l'impost de patrimoni, a més de 23,7 milions de multa i 18 anys i un mes sense rebre incentius fiscals. La sentència estableix que Shakira va simular que vivia fora d'Espanya quan, de fet, ja estava vivint a Barcelona amb l'exfutbolista del Barça, Gerard Piqué. Les 12 i 5, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
El Sabadell ja té nou entrenador, és Òscar Cano, l'encarregat de dirigir els arlequinats fins al juny de 2025. Cano té experiència a segona, l'antiga segona B, i l'actual primera federació, amb més de 300 partits dirigits en equips com Granada, Salamanca, Depor o Castelló, amb qui va aconseguir l'ascens a segona. El nou entrenador començarà ja demà dirigint l'entrenament de l'equip juntament amb Elias Martí i té per davant la difícil tasca de reflotar un Sabadell que no passa pel seu millor moment. És cuer amb 7 punts i 10 derrotes en 13 jornades. Propera parada, Terol aquest dissabte a les 4 de la tarda. I en handbol, el Barça ha comunicat fa uns minuts la lesió de l'extrem Blas Jang. L'exlové pateix una lumbàlgia que el deixarà fora 10 dies. Així doncs, el jugador no serà dijous al partit de Champions al Palau contra el Wisla Plock, ni tampoc contra la de Mar de Lleó diumenge, i es dubta pel darrer partit del mes programat per precisament d'aquí 10 dies contra el Telecom Vesprem. El Barça ve de guanyar amb contundència el Sinfín per 44-25, continua el líder de la Lliga Sobal amb 21 punts, 2 més que l'Irun i 4 més que el Granollers, que és tercer.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora, serà la una del migdia. Mentrestant, us deixem amb l'equip de la caravana i amb la mirada posada a la Moncloa, on a hores d'ara compareix Pedro Sánchez per donar més detalls de la nova configuració de l'executiu espanyol. Sánchez avui ha donat a conèixer que hi haurà 22 ministeris, 12 dels quals liderats per dones. El socialista manté alguns noms, però també noves incorporacions. 5 ministeris estaran liderats per Sumar.
Radio Estel. La caravana amb Joan Trias.
7 minuts que passen de les 12 del migdia. A aquesta hora escoltem Pedro Sánchez anunciant el nou Consell de Ministres.
Los miembros de este gobierno, quiero destacar algo importante y es la solidez de las carreras políticas y profesionales de quienes lo conforman. Perfiles, a mi juicio, idóneos para abordar los retos que España tiene por delante en cada ámbito. Se trata igualmente de trayectorias forjadas en muchos casos, y quiero ponerlo de relieve, en la política local, en la política autonómica, lo que aporta un enfoque integrador de los distintos niveles de la administración y también de la diversidad territorial de nuestro país. Un factor, a mi juicio, decisivo, que va a ser determinante en esta legislatura, marcada por el diálogo como método y condición necesaria para forjar acuerdos. Y por último, quiero destacar la mezcla de madurez, también de experiencia y de juventud que define a este nuevo gobierno de coalición progresista. Por un lado, garantía de continuidad de las políticas públicas que han sido acertadas durante estos últimos 5 años, y por otro, el impulso añadido y el empuje que ofrecen los nuevos perfiles que se incorporan a este Ejecutivo de coalición progresista. Hoy España, como Europa y como el mundo, nos enfrentamos a enormes retos y profundas transformaciones. Y de cuál sea nuestra respuesta va a depender no solo la prosperidad presente, sino la futura de nuestro país. Así que este gobierno de coalición progresista tiene el inmenso honor, también la responsabilidad de liderar esa respuesta desde los valores progresistas que comparten sus miembros y que además estoy convencido forman parte de la mayoría social de nuestro país. Y lo va a hacer atendiendo a las prioridades que detallé en el discurso de investidura de la pasada semana en las Cortes Generales. En primer lugar, culminar la modernización iniciada durante la pasada legislatura en todo el aspecto socioeconómico, transformando nuestro tejido productivo en clave verde y digital para reindustrializar España y para hacerla avanzar hacia ese logro y ese empeño común que tenemos, que es el pleno empleo. En segundo lugar, seguir reforzando con determinación nuestro estado del bienestar y continuar mejorando el poder adquisitivo de la clase media y los trabajadores y trabajadoras que se ve afectado, como es lógico, por el encarecimiento del coste de la vida. En tercer lugar, mejorar el acceso a la vivienda, un auténtico problema, sobre todo para la gente joven en nuestro país, consolidando este derecho constitucional como el quinto pilar de nuestro estado del bienestar. En cuarto lugar, tenemos que continuar impulsando esa transición ecológica justa, sobre todo desde el punto de vista territorial, para ayudar a mitigar y también adaptarnos a los efectos de la emergencia climática y hacer además de esta transición ecológica una gran oportunidad para todos los territorios de reindustrialización y de desarrollo local. En quinto lugar, seguir haciendo de España un referente mundial en igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. En sexto lugar, fortalecer la cohesión territorial, hacer frente al reto demográfico que sufren buena parte de la España interior. En séptimo lugar, avanzar en la agenda del reencuentro para garantizar la concordia en nuestro país. Y por último, seguir fortaleciendo el liderazgo de España en el ámbito europeo. La que se inicia es una legislatura de alto perfil político. Es una legislatura de alto perfil político.
Aquestes són les paraules de Pedro Sánchez amb els seus clars objectius com a cap de l'executiu que anunciava el seu nou Consell de Ministres, que recordem, Nadia Calviño, vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics, Yolanda Díaz, vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Teresa Rivera, vicepresidenta tercera i ministra per la Transició Ecològica i del Repte Demogràfic, Maria Jesús Montero, vicepresidenta quarta i ministra d'Hisenda i Funció Pública, Ángel Víctor Torres, qui era president de les Canàries, serà nou ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica. Atenció a la notícia que ha saltat a casa nostra, el nom de Jordi Hereu, l'exalcalde de Barcelona, com a nou ministre d'Indústria, Fernando Grande Marlaska, que seguirà com a ministre de l'Interior, José Manuel Álvarez també seguirà al cap del Ministeri d'Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Luis Planas, que tindrà la cartera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Pilar Alegria, manté Educació, a la que s'incorpora també Esports, que abans estava amb Cultura, Òscar Puente, serà ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Isabel Rodríguez, que era fins ara la portaveu del govern, serà l'encarregada d'assumir una de les carteres més importants, ara ho recordava Pedro Sánchez, per aquesta legislatura, com és Vivenda i Agenda Urbana. Félix Bolaños, que manté la presidència, però se li suma també la cartera de Justícia. José Luis Escrivà, fins ara, que assumia la cartera de Seguretat Social, tindrà la de Transformació Digital. Elma Saiz assumirà aquesta cartera precisament, la de Seguretat Social. Diana Morán, la de Ciència i Universitats. I Ana Redondo, Igualtat, pel que fa a les 5 carteres de Sumar, més Yolanda Díaz. Cira Rego serà titular de la cartera d'Infància i Joventut, Mònica García, la nova ministra de Sanitat, Ernest Urtasun, que ja sonava els darrers dies com a nou ministre de Cultura, i Pablo Bitsundi, nou titular de la cartera de Drets Socials. Aquest serà el nou executiu de Pedro Sánchez. Anem a publicitat i continuem amb més qüestions aquí a la caravana.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovid Liposomal.
De qui?
Melatovid Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovid Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovid Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Bilbao,
14.
Barcelona,
18.
Sevilla,
18.
Logroño,
14.
¿Cuánto sale?
¿Ida y vuelta o solo ida?
Muy listo, chavalito. Ida y vuelta, que el lunes trabajamos.
128 euros. 4 fines de semana de turismo por muy, muy, muy poquito. Vamos, si dicen que viajar en tren es caro.
¿Viajar en Renfe? No.
Súper económico, súper barato, súper reducido, súper pequeño, súper diminuto. Súper precio de Renfe. Todos los destinos a un precio increíble. Busca tu súper precio y disfruta viajando porque nadie te da más. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Radio Aster, Barcelona, 106.6. Assumptes interns amb Víctor Gómez, catedràtic en dret penal de la Universitat de Barcelona.
A punt d'arribar a un quart d'una del migdia, a aquesta hora obrim una nova plana d'assumptes interns en aquest programa i, per tant, ja tenim amb nosaltres el doctor Víctor Gómez, catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Barcelona. Doctor Gómez, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, Joan, bon dia.
I abans d'obrir el cas, com sempre, li preguntem a Núria Ros que ens posi en antecedents d'un cas com aquest. Núria.
Després d'haver pres unes copes en una taverna propera, el senyor Josep es trobava en un celler de la seva propietat en companyia dels seus veïns Don Luis i Don Eladio. En un moment determinat, el senyor Josep es va inclinar cap endavant per treure vi d'una bota i mentre estava en aquesta posició, tot donant l'esquena a Don Eladio i amb les cames una mica separades, aquest li va agafar amb força els genitals amb el propòsit de fer-li una broma. En sentir-se violentat, el senyor Josep es va girar bruscament, el seu cos empenyent-lo amb el colze, de tal manera que Don Eladio va caure al terra colpejant-se fortament contra el ciment, amb el cap, i caient primerament de costat i després d'esquena. Don Eladio va quedar uns moments inconscients, tot i que sembla ser que més tard es va recuperar. Tot i això, va morir 6 hores després.
Gràcies, Núria. Doncs déu-n'hi-do aquest cas, el primer que volem fer és preguntar-li al doctor Víctor Gómez precisament com es va resoldre un cas com aquest.
Doncs mira, Joan, aquest cas, que és un cas antic, és un cas dels anys finals dels 70, principis dels 80 del segle passat, però és un cas que encara a les facultats el posem com a referència de tot el seguit de qüestions que plantejarem després. Es va resoldre en primera instància de forma diferent a com es va resoldre en segona, i aquest és part de l'interès, del supòsit. En primera instància, l'Audiència Provincial va condemnar el senyor Josep, no? aquesta persona que es regira i dona aquest cop, que veurem després si és més o menys conscient, que per aquí ve una mica la qüestió que comentarem a propòsit d'aquest cas, per un homicidi preterintencional. No? Aquest concepte d'homicidi preterintencional és un concepte una mica complicat. Pensem que la paraula preterintencional ve del grec praeter intentionem, que literalment vol dir més enllà de la intenció, i la idea seria que aquí s'hauria produït un resultat, el resultat de mort de la persona que traspassa, que va més enllà de la intenció del subjecte quan es gira i fa aquest cop, diguéssim, amb el braç. Llavors, nosaltres, el Codi Penal Espanyol anterior, clar, per això he comentat que era un cas antic, anterior a l'actual, que va estar en vigor fins a 1996, tenia prevista la possibilitat de castigar, però amb una pena atenuada, el delicte preterintencional, no? Un delicte on s'havia produït un resultat que anava més enllà de la intenció. Per tant, es va condemnar per un homicidi amb rebaixa de la pena. Sembla que al final la pena que es va posar va ser d'un any de presó i es va poder suspendre l'execució. Però, de tota manera, la persona condemnada no estava d'acord, va recórrer en cassació davant del Tribunal Suprem i el Tribunal Suprem va absoldre el senyor Josep, aquesta persona, per entendre que mancava el primer element dels quatre elements que veurem que defineixen un fet com a delictiu. Per tant, la pregunta que em fas es contestaria amb un: en primera instància es va condemnar, en segona es va absoldre.
Precisament, doctor, aprofitem per repassar els elements del concepte de delicte, ara que ens ho deia en la jurisprudència. Quins són exactament?
Doncs aquests elements, perquè un fet sigui constitutiu de delicte, han de concórrer concretament quatre elements, que són, d'una banda, que el fet sigui un comportament humà, veurem que ha de ser un comportament humà voluntari i extern, l'element de la voluntarietat, que és el que centrarà les reflexions que farem a continuació, es desprèn de la norma penal. La norma penal en un estat social pretén protegir a la societat convencent els individus que realitzen comportaments que no posin en perill o lesionen interessos importants per la societat. Això passa necessàriament per adreçar-se a algú que pugui complir la norma, i perquè algú pugui complir la norma, el seu comportament ha de ser un comportament voluntari. I després, el segon element d'aquest comportament humà i voluntari perquè sigui delicte és que sigui extern, no? En un estat democràtic, això ho hem comentat en alguna ocasió a propòsit d'altres casos, no es poden castigar els mers pensaments o les meres idees, sinó que s'han de castigar els fets. Per tant, el resum de tot el que acabem de dir és que, d'entrada, el primer element del delicte és que ha de ser un fet comès per una persona de manera voluntària i de manera externa. El segon element és que aquest fet, aquest comportament humà voluntari i extern, sigui típic, és a dir, que es trobi recollit en un tipus del Codi Penal, en un article, en un precepte del Codi Penal. Les redaccions dels articles del Codi Penal contenen elements objectius i elements subjectius, i es parla de part objectiva i part subjectiva del tipus, o tipicitat objectiva i tipicitat subjectiva, i aleshores un comportament humà voluntari extern ha de concórrer a la part objectiva i la part subjectiva. La part subjectiva vol dir que el fet ha de ser dolós, és a dir, amb voluntat de producció del resultat, o com a mínim imprudent. Uh-huh. El tercer element és que aquest comportament humà voluntari extern i objectiva i subjectivament típic sigui contrari a dret, no? Que això la nostra audiència podria dir, si un fet que està recollit al Codi Penal no és contrari a dret, quan podria ser-ho o quan podria no ser-ho i per quina raó hauria d'estar recollida aleshores en l'article, no? Com a delicte. Bé, doncs és possible que un fet que estigui previst a un tipus del Codi Penal no sigui contrari a dret perquè concorri una causa de justificació, no? Una legítima defensa, un estat de necessitat, compliment d'un deure o l'exercici legítim d'un dret. I aquí diríem que, tot i que està previst a un article del Codi Penal, això no vol dir que sigui contrari a dret, perquè el comportament estaria justificat. I, finalment, la culpabilitat, que és un element no tant del fet, sinó del subjecte al qual hem de preguntar-nos si es pot atribuir o no responsabilitat pel fet, ens obligaria a preguntar-nos per si el subjecte que ha realitzat aquest fet està recollit a un tipus del Codi Penal i és contrari a dret perquè no concorre a una causa de justificació, pot ser fet responsable del comportament en qüestió. No? El cas que plantegem, que ara hi entrarem, és problemàtic des de, jo diria, que pràcticament els quatre elements del delicte, perquè el primer que haurem de veure si realment això és un comportament humà, és a dir, girar-se i moure el braç d'aquesta manera es pot considerar un comportament humà voluntari i extern. En segon lloc, si es donaria la part, sobretot subjectiva, del tipus, si ho hauria fet amb voluntat de produir el resultat o infracció d'un deure de cura. En tercer lloc, si l'amic li està gastant una broma, però ell interpreta que és un atac, si la resposta seria una resposta que podria encaixar a la legítima defensa. I finalment, si en termes de responsabilitat podem dir que efectivament el senyor Josep el podien fer responsable del que passa posteriorment, no?
Mm-hmm. En atenció a aquesta definició que ara ens donava, doctor, entenc que s'ha d'entendre que en casos com el que ens ocupa, el que està en discussió és precisament l'elecció, l'element de l'elecció com a comportament voluntari, que ens deia. Això és així? I quan es pot considerar exclòs aquest element?
Sí, acabem de comentar que de fet, i sobre aquest cas es va escriure molt al seu moment, uh-huh. El que està en discussió sobre aquest supòsit seria pràcticament, jo diria, que la teoria del delicte amb el seu conjunt i els quatre elements definidors d'un comportament com a delictiu, com deien, no? Però si ens haguéssim de centrar en un, i hi hauria una doble raó per fer-ho, aquest element principal seria potser, efectivament, com bé deia Joan, el de l'acció o el comportament humà voluntari i extern. Primer, perquè és el primer de tots, és a dir, quan definim el delicte, el primer que fem és dir que és una acció, és un fet, és un comportament humà voluntari i extern. I segon, perquè potser sí que és el que planteja, diguéssim, més qüestions relacionades amb el quid, diguéssim, del cas en qüestió. Llavors, hem dit que, bàsicament, per començar, un delicte, qualsevol, és a dir, un homicidi, un assassinat, unes lesions, una violació, un delicte contra la salut pública, una prevaricació judicial, i hem posat 5 o 6 exemples de delictes que no tenen res a veure, d'entrada, en primer lloc, ha de ser un comportament humà, eh? les màquines o els animals no responen penalment, els objectes tampoc, no? Això que estem dient és molt obvi, però, per exemple, el Codi Penal Militar, durant molts anys, podien respondre penalment, i això ens pot sorprendre molt, les piscines on s'ofegava un soldat o la porta on s'enganxava els dits un militar, no? Llavors les castigaven, els hi feien un judici, els hi posava una pena, això és bastant absurd, però era així. Els animals històricament també han respost penalment de vegades, però, bueno, diguéssim, en l'actualitat es considera que només poden respondre penalment les persones per comportaments humans voluntaris i externs, i l'element central, diguéssim, d'aquesta definició d'acció com a comportament humà voluntari i extern és la voluntarietat. Llavors, quan s'exclouria la responsabilitat penal per exclusió de l'acció? Doncs quan aquesta acció l'hagi realitzat d'una persona, un home o una dona, però es pugui considerar que no és voluntària. I això succeiria, sobretot, en tres casos. En la força irresistible, els moviments reflexos i en els supòsits d'inconsciència. Per exemple, força irresistible en podria haver quan, per acció de la gravetat, A caigui sobre B perquè se l'ha empantat. Imaginem, per exemple, que B està en una piscina, A està està a punt de llançar-se a la piscina, però òbviament no sobre B, i C, aprofitant la benentesa, li fa una empenta, li propina una empenta A perquè caigui a sobre de B i el lesioni. Òbviament, quan està caient a sobre B, per acció de la gravetat, no pot fer res per evitar-ho, és força irresistible. És un moviment corporal realitzat per una persona, però no voluntari, per força que no pot resistir. En segon lloc, en els casos de moviment reflex, imaginem, per exemple, que com a conseqüència d'algun d'aquests punts neurològics subcorticals que tenim, als braços, a les cames, etc., es produeix un moviment reflex com a conseqüència d'un estímul extern que opera, com diem, per via subcortical i que la persona, doncs, no pot evitar per acció, diguéssim, de la seva voluntat, el seu autocontrol, etc. I, finalment, l'última causa d'exclusió de la voluntarietat de l'acció serien els casos d'inconsciència. No? Mm. Aquí l'exemple històric més grotesc, si voleu, és la comissió de delictes per hipnosi. A principis del segle XX, a Dinamarca, es diu que un grup de delinqüents va cometre per hipnosi un atracament a una entitat bancària, que això ens hauríem de creure, però la història de la criminologia ho explica. Mm. I el cas més habitual, diguéssim, de comissió d'un possible delicte per inconsciència seria la comissió d'un delicte per son, no? Algú que està conduint, i conduint es queda adormit al volant, que malauradament de vegades passa per cansament, i es produeix una col·lisió amb resultat de mort, lesió d'algú, no? Mm.
Clar, la sentència del Tribunal Suprem, doncs, ens ho deia, va equiparar els conceptes d'acte reflex i acte en curt circuit. És el mateix una cosa que l'altra?
No és ben bé el mateix. El que va fer aquesta sentència del Suprem, com hem dit anteriorment, va ser deixar sense pena aquest cas per exclusió de l'acció, i dins de l'acció per exclusió de la voluntarietat per moviment reflex. Va considerar que aquí es donava moviment reflex, dèiem el Josep i l'Eladio, recordeu, no? El Josep és qui fa aquest moviment cap enrere quan nota que li estan tocant els testicles i li sembla que això pot ser una agressió, i l'Eladio és qui, com a conseqüència d'aquest cop, perd l'equilibri, es desnuca i acaba morint, no? Llavors el Suprem va dir que això era un acte reflex i va equiparar, diguéssim, aquest moviment amb els moviments aquests que dèiem abans, que per un estímul extern, per via subcortical, amb el genoll, per exemple, o amb el braç, no?, que de vegades ens ha passat, o de vegades, per exemple, quan anem al metge i ens miren els reflexos per veure si responen bé o no, amb un martellet, aquí martellet, no?, dels neuròlegs, no?, ens toquen aquí, ens toquen allà per veure si els punts reflexos funcionen correctament o no, no? Doncs una cosa és el moviment reflex dels punts reflexos, i una altra cosa són els actes en curt circuit. I aquí, en canvi, el Tribunal Suprem va valorar que un cas bastant clar d'acte en curt circuit s'havia de resoldre com si fos un moviment reflex. Els actes aquests en curt circuit formen part del que en neurologia es coneix la zona intermitja. No? La zona intermitja, per entendre bé a què ens estem referint, hauríem de partir, o sigui, com si diguéssim la intervenció del còrtex prefrontal fos una línia que tingués un segment que tingués un límit mínim i un límit màxim, no? El límit màxim, que seria el màxim de consciència aplicat per part de la persona al neocòrtex frontal, a la zona, diguéssim, al lòbul encarregat de l'autocontrol i la presa de decisions, seria, en dret penal, per exemple, el delicte dolós, no? A vol matar B, agafa una pistola, dispara B i acaba amb la seva vida, no? I, en canvi, l'altre vèrtex, l'altra part del vèrtex, vull dir, no?, el límit mínim d'aquest segment vindria representat en termes de consciència per la inconsciència absoluta, és a dir, pel moviment reflex, aquest que dèiem, del martell al braç o a la cama, no? Uh-huh. Llavors, hi ha una zona intermitja que està constituïda per actes en curtcircuit, per comportaments primitius, per comportaments explosius, per conductes automatitzades, que des d'un punt de vista neurològic es consideren conductes amb un mínim de voluntarietat suficient per poder dir que no són absolutament involuntàries o actes reflexos, no? Mm.
Doncs aquest és el cas de la bota de vi que ens portava avui el catedràtic en dret penal de la Universitat de Barcelona, el doctor Víctor Gómez. Doctor Gómez, com sempre, un plaer escoltar-lo. L'escoltem en propers casos en aquests assumptes interns de la caravana. Que vagi molt bé.
Igualment. Bon dia.
31 minuts que passen de les 12 del migdia. Anem a publicitat i de seguida ja s'hi posa Rafa Sanahuja per obrir la consulta de Viure amb Salut amb el doctor Jacinto Valverde. Fins ara.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh,
oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Sí que sí, que ara de seguida obrim les portes de la consulta, però abans tenim un missatge que donar-vos i ens ajudarà l'Albert Freixas. Albert, què ens expliques, a veure?
Doncs us porto un...
Què? Digues.
Una cosa molt important.
Tallis.
Vinga, Rafa, aquesta tardor vine a Montserrat i endinsa't en un dels llocs més emblemàtics de Catalunya.
De cap. Anem de cap.
Aparca gratuïtament a Monistrol. Home. I viatja amb el cremallera. La via verda per accedir fins al recinte, al vell mig del santuari. Mm. Un tren sostenible, mogut per l'energia solar, accessible, amb vidres panoràmics perquè la teva experiència a Montserrat comenci en el viatge.
Que bé.
Però, Rafa, descobreix el patrimoni natural i cultural amb els funiculars, el de Sant Joan i el de la Santa Cova.
Sí, sí, sí.
Rafa,
sí, sí,
molt per fer, molt sí, per veure, sí. Molt per viure, molt Montserrat.
No t'ho acabes, Montserrat, no t'ho acabes. Doncs ja sabeu, preneu bona nota, el cremallera de Montserrat us està esperant per viure aquesta experiència fantàstica. És tradició.
És tradició.
És tradició, s'ha d'anar.
Montserrat és un lloc emblemàtic i magnífic.
S'ha d'anar i s'ha de tornar. S'ha d'anar. Això ha de ser com una constant en les nostres vides, Albert.
T'ho compro.
Sí o no? Sí o no?
T'ho compro.
Doncs ja està.
Ja està.
Gràcies, Albert.
A tu, Rafa.
Ara sí, Matosas, tira'm la cinta.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Espera, que m'espero. Total, són 3 segons. Clavat, 5 minuts que passen de 2 quarts d'1 del migdia. Després del cap de setmana de descans, també de divendres, ara mateix engeguem la setmana. Setmana ja, la darrera setmana completa d'aquest mes de novembre, tenim el Nadal a tocar, i és el moment d'obrir les portes un cop més, un matí més, del Viure en Salut, espai que tenim inserit als matins, que forma part dels continguts de la caravana, moment en què Joan Trias, el conductor i alma mater del programa, s'agafa aquests minuts per respirar una mica, que també s'ho mereix, d'aquest directe maratonià de 6 hores en què passen tantíssimes coses. Ara continuem passant coses de dilluns a divendres a aquesta hora. Ja sabeu que hem tenit aquí portant endavant aquest espai acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà de qui millor que els amics de Marnis, els amics de Marnis que patrocinen i porten endavant aquest programa. Per tant, canvia la caravana, marxa Trias una estona i ara de seguida tornarà el doctor Jacinto Valverde. Ja sabeu, la saviesa, l'elegància, l'humor, el nostre doctor en directe des de Madrid. Aquest és un espai Viure en Salut, el coneixeu molt bé, que està enfocat, està pensat, dissenyat per cuidar la vostra salut i benestar, i podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la 1 del migdia. En realitat, us ho dic, cada vegada està obert 24 hores. Eh? Som aquelles, com aquells comerços que no tanquen mai i estan sempre a la vostra disposició pel que calgui. Podeu enviar missatges, podeu fer la vostra consulta i, si no sabeu com, us ho recordem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Déu-n'hi-do aquest telèfon, la importància que té aquests nou xifres, aquestes nou xifres, 663-99-30-62. Ah, ho dic així, sona una mica diferent, perquè sempre ho diem amb un mateix estil, que és el 663-99-30-62. Si us plau, agafeu paper, bolígraf, estilogràfica, ploma, el que vulgueu, carboncillo. 663-99-30-62. Feu-vos samarretes amb aquest número, poseu-lo a la nevera, a un lloc ben visible de la casa, perquè quan us vingui, doncs, alguna sensació estranya, alguna malaltia que dius, ai, m'està fent la guitza, o tingueu qualsevol dubte mèdic o de benestar, aquest és el número que és la clau que us obre les portes d'aquest espai. 663-99-30-62. I direu, doncs a mi em ve millor enviar un correu electrònic. No tindrà correu electrònic aquesta gent de la caravana? Clar que tenim. Tenim de tot aquí. Podeu enviar-nos un correu electrònic a lacaravana@radioestel.cat. lacaravana@radioestel.cat. Contacte directe amb la gent del programa, qui ens exposeu el vostre dubte o pregunta, i com sempre, nosaltres estarem encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Va, que estava replegant perquè justament ha arribat una consulta fa uns segons i l'estava fent una ullada perquè ara li comentaré al doctor que ja el podem saludar. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, una expresión tan radiofónica. Doctor Jacinto Valverde, buenos días.
Muy buenos días, Rafa. ¿Cómo te va este inicio de semana?
Pues mire, bien. Ahora me estaba comentando el Albert Freixas, nuestro estudiante en prácticas. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Digo, bueno, pues bien. Ha ido bien el fin de semana y hemos podido descansar y desconectar, que es de lo que se trata. Pero bueno, he cambiado un poco los hábitos y esta noche no he dormido tanto como debería, y también lo estoy notando, ¿eh? Y hoy la jornada es larga porque luego tengo grabaciones, en fin, no aburriré a los oyentes con mi jornada laboral. Pero estoy animado, ¿eh? Ahora cuando se enciende la lucecita roja aquí en el estudio, es como un chute de adrenalina que a mí me va muy bien para estar en su compañía. ¿Usted qué tal?
Yo bien, como tú, ha sido un fin de semana. Bueno, pues aprovechando para quedar con gente que hacía tiempo que no ves, pasear por el Madrid antiguo. Ahí. Y ya está empezando a ponerse los kioscos navideños.
Qué bien.
Y parte de la luz. En fin, un poquito para entrar en materia navideña, uh-huh, antes de que llegue la avalancha de gente. Uh-huh. Y estaba agradable, hacía un día bonito, hacía un día cálido.
Fantástico.
Y bien, la verdad que sí, transporte público, por supuesto.
Sí. Claro.
Y muy bien, la verdad que cansado porque sales a las 11 de la mañana y regresas
tarde noche a casa, fundido.
Bueno, pero sí.
Pero descansado psicológicamente.
Exacto.
Bien, a gusto, a gusto.
Bueno, y además un poquito de cansancio físico también va bien para luego que el sueño, cogerlo con ganas.
Sí,
esto está
perfecto.
Bien. Oye, doctor, explica unas cosas. A mí esto del Madrid antiguo, yo tengo que reconocer, he estado poco en Madrid, pero cuando he ido me ha parecido una ciudad preciosa.
Pues no dejes de llamarme, que ya te hago yo decir
también. Vale. Pues cuando vuelva, pues mire, no le digo yo que no, ¿eh? Si alguna vez, ahora no tengo nada previsto, pero a la mínima que pise por ahí, nos tomamos un café y me cuenta qué es lo imperdible de Madrid, que a mí me encanta.
No te preocupes.
Venga, pues mire, ya sabe que tenemos hoy, antes de pasar a las consultas, ya sabe que tenemos hoy nuevos ministros y ministras, 22 concretamente.
Y en la noticia.
Claro, esta gente ahora tiene mucha faena por delante, evidentemente, muchas cosas que solucionar. Es un gobierno, como dice Pedro Sánchez, muy político, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque al final lo que hacen es política. Yo estaba pensando en su salud mental, en su salud física, y digo, calla, que le voy a decir al doctor Valverde qué les podemos recomendar también con los productos habituales de Marnis para que esta gente entre en su nueva misión de cara a la sociedad de servicio público, pues con más energía. A ver, ¿qué podemos recomendarles a los nuevos y nuevas ministros y ministras?
Bueno, yo a todos les recomendaría, por supuesto, el efecto beneficioso que en ellos van a tener, igual que en la mayoría, en la gente que lo tome, de los omega, de los ácidos grasos.
Ay, sí. Es muy fan usted, del omega 3.
Es que tengo que reconocer que es un magnífico complemento alimenticio.
Sí, sí.
No te puedes hacer una idea, o sea, para la cantidad de cosas que sirven los omega 3, y además es que siempre suma, o sea, a lo mejor tú no tienes una indicación directa sobre la patología que quieres tratar, pero como indirectamente va a mejorar otros aspectos de tu salud, eso al final repercute también en beneficio para el problema de salud que quieras tratar específicamente.
Vale.
Entonces, Omegamar 1200 es el magnífico complemento alimenticio que tiene Marnis de omega 3. Dos capsulitas juntas.
Venga.
En una única toma al día, para siempre, ¿vale?
Perfecto.
Omegamar 1200. Y específicamente para darles ese puntito de energía que van a necesitar porque van a tener jornadas maratonianas de trabajo.
Ya lo creo.
Eso es así. De hecho, tú fíjate, bueno, pues cuando entra un político en un cargo importante, cuando sale, el cambio físico que experimenta.
Sí, es como el banquillo del Barça. Envejeces 10 años en uno.
No, yo sobre todo vi al presidente este norteamericano negro.
Sí, a Obama.
Sí, nombre Obama. Obama cuando llegó, al Obama que salió, no tenía absolutamente nada que ver.
Nada.
González, Guerra, sí. todos, o sea, es impresionante.
Entró siendo Eddie Murphy y salió siendo Morgan Freeman.
Sí,
una cosa terrible.
No, es brutal esa responsabilidad que recae sobre tus espaldas.
Sí, sí.
Termina haciendo mella físicamente, ¿no?
Ya lo creo,
bueno,
ya lo creo.
Para intentar llevar lo mejor posible estas jornadas maratonianas con las que se van a enfrentar ahora todos los ministros del gobierno, yo le recomendaría un complemento alimenticio. A mí me gusta mucho
por los
componentes que lleva, pues principalmente jalea real, polen, vitamina E, que se llama Royal Provite 5000.
Muy bien,
¿vale?
Muy bien.
El Royal Provite 5000, un vial diario antes del desayuno, junto con el Omegamar 1200. Y verás cómo, bueno, pues dentro de lo que cabe, le ayudará a que estén en mejores condiciones físicas.
Pues Omegamar 1200 y Royal Provite 5000, los complementos alimenticios que el doctor Jacinto Valverde pone sobre la mesa. En este caso hablábamos de manera jocosa de los ministros y ministras, pero para cualquier persona que quiera incorporar estos complementos alimenticios, como dice el doctor Valverde, siempre vienen a sumar, sobre todo con estos aceites omega 3 que son tan beneficiosos para el organismo y para la salud y el bienestar. Doncs, com sempre, us recordo, aquests productes, els productes que ens recomana el doctor, ja sabeu que els podeu trobar a Herbolaris per a farmàcies i farmàcies. També podeu consultar la seva pàgina web, que és completíssima, supermaca, ben dissenyada. Tenen allà catalogats tots els seus productes, però sobretot, ja sabeu, una passejada pel barri, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, saludeu als empleats, que segur que els coneixeu, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Venga, doctor... Por favor, entro con tanto ímpetu que ya no sé ni lo que digo. Venga, doctor. Ahora, esto es lo que quería decir. Pues venga, vamos adelante con las consultas. Me ha bajado, como siempre, una selección de los correos electrónicos que nos llegan. Intento que sean los últimos para que así las personas que se han interesado tengan respuesta inmediatamente. Pero mire, José me pasaba ahora desde nuestro teléfono, el que ya conocéis, 663-99-30-62, 663-99-30-62, una consulta que nos ha llegado... Hace unos minutos. Se la paso a leer. Dice la oyente, se llama Luisa, es de Tarragona, da los buenos días, saluda al equipo de Viure en Salud. Dice que nos escribe porque hace un tiempo nos preguntó por una amiga que estaba pendiente de una intervención de Maluk, de cadera, ¿no? Una intervención de cadera, en este caso. Mira, y nos quería dar las gracias porque ha ido muy bien y está muy contenta la intervención. Dice que camina sin soporte y hace vida normal. Dice que de sus amistades están entre 60 y 70 años con problemas pues de este estilo, de músculos y de huesos, y también están siguiendo estas indicaciones que usted dio, doctor, todos con mucha mejoría, así que está muy agradecida. En este caso, dice que podríamos decir que el doctor, que qué diferencia entre dos productos, a ver, Condrohelp y Artrohelp. Quería saber la diferencia entre estos dos productos, la oyente.
Bueno, básicamente la composición que tienen y sobre todo la presentación. Vale. El Condrohel viene en polvo y el Artrohel, sobre todo el Forte, viene en viales. Luego tienes otro Artrohel, vale, que es marine, que incorpora otra serie de elementos. Bueno, yo es que con toda esta gama que tiene Marnis, lo que intento es hacerle el traje más a la medida posible de la pregunta que me hacen, ¿no?
Claro.
Unos van más al tema articular, otros van más al tema articular ligamentoso, otros van más al tema articular muscular. Bueno, ahí juego un poco con ventaja con el conocimiento de lo que incorpora cada complemento alimenticio, sí, y dependiendo de lo que en ese momento me preguntan, pues recomiendo el Condrohelp, el Artrohelp Forte o el Marine. Bueno, todos sirven para mejorar nuestras articulaciones, todos.
Fantástico.
Que vaya por delante.
Bueno, es la gracia, como siempre digo, la gracia de los amigos de Marnis y de todo su amplísimo catálogo, que se puede hilar fino, porque cada producto tiene sus particularidades dependiendo de las particularidades del caso de la persona que lo necesita. Y usted, doctor, que lo conoce al dedillo, pues tiene esta gracia para recomendarlo pues de manera tan, tan concreta. Bueno, en este caso, Luisa de Tarragona, ya sabes la diferencia entre estos dos productos, nos ha explicado el doctor, y luego además que sepa, doctor, que nos da las gracias por todo. Dice que nos escucha cada día y que a su padre y a ella les encanta el programa. Bueno, pues lo celebramos, Luis, agradecidísimos porque nos escuches y por estas consultas y de que tu amiga esté mucho mejor. Venga, pues pasamos a otros temas. Empezamos con un correo, en este caso de Marta de Barcelona. Dice que ha estado últimamente experimentando sensación constante de digestión pesada y también de gases, digestión pesada y gases. Aunque dice que ha intentado hacer ajustes en la dieta, pues continúan estas sensaciones y le gustaría saber si hay medidas naturales que pueda tomar o suplementos específicos que puedan aliviar estos días. Se interesa a Marta de Barcelona por cómo poder aliviar la digestión pesada y los gases.
Bueno, lo primero, intentando masticar bien,
sí,
cada vez que coma. Ya sabes, siempre recordaremos que en la primera fase de una buena digestión es una correcta masticación, ¿vale? Y te preguntarás tú, ¿cuál es la buena digestión?
Claro, claro.
Pues la que no notas que estás haciendo la digestión. Cuando eres jovencito, éramos jóvenes,
sí, ¿no? Sí.
Tú comías hasta piedras y ni te enterabas que estabas haciendo la digestión, ¿verdad?
Ya lo creo. Como si tal cosa. No sabía ni que existía. Y ahora no. Ahora te lo tienes que pensar dos veces antes de cenar fuertecito, ¿eh?
Correcto. Entonces, eso es una buena digestión. A partir de ahí ya, bueno, pues tus grados de mejor o peor digestión. Entonces, mastica muy bien los alimentos. No hagas grandes transgresiones dietéticas. Come varias veces al día si tienes necesidad, pero pequeñas cantidades.
Sí.
muévete después de las comidas principales. Mm-hmm. Si puedes, no te tumbes enseguida en el sofá, camina un poquito si puede ser, sobre todo en el almuerzo y la cena.
Sí.
Y luego ayúdate de dos complementos alimenticios.
Venga.
Uno, el jugo de aloe vera, sí. Magnífico complemento para mejorar cualquier aspecto de nuestro aparato digestivo, uh-huh. Desde la boca hasta el ano. Fíjate, con eso te lo digo todo.
Bueno, el recorrido completo.
El recorrido completo. Actúa a cualquier nivel del aparato digestivo.
Vale.
Tiene el líquido, hay que agitarlo antes de beberlo. Tiene un taponcito en la rayita del 20, que equivale a 20 mililitros, uh-huh. Todos los días antes del desayuno.
Vale. ¿Sí?
Eso para empezar. Y luego, para específicamente los gases, incorporamos la menta, el carbón activado y el anís en forma de un complemento que se llama neocarbón.
Sí.
Neocarbón viene en cápsulas y tomamos dos cápsulas al final del desayuno, de la comida y de la cena.
Perfecto. Pues para Marta de Barcelona, que tiene estos problemas, se ha interesado y nos ha explicado estos problemas de digestión pesada y la formación de gases. La recomendación es de salud natural y de salud general, podríamos decir, que hace el doctor. A mí siempre me llama mucho la atención el tema de no tumbarnos inmediatamente después de las comidas, porque al final yo creo que es un impulso que tenemos todos, ¿no? Un poquito, uno come y le apetece tumbarse. No, si tienes problemas de este estilo, de digestión pesada, de gases, es mejor que te des un paseo breve, 15 minutos, 20, que nos dice el doctor, y luego ya descansarás si es que tienes tiempo. Y luego, los complementos alimenticios de Marnis que vienen recomendados en estos casos, el jugo de aloe vera, es este líquido, 20 mililitros en el desayuno. Esto va a ir fantástico para ayudar a todo el sistema digestivo, desde la boca hasta el ano, son las palabras del doctor, yo solamente las reproduzco. Y después, para los gases, el neocarbón, dos cápsulas al final de desayuno, comida y cena, y esto va a aliviar también estos problemas de gases y te vas a sentir mucho mejor, Marta, y también cualquier oyente que se siente identificado con esta dolencia, pues puede incorporar estas recomendaciones. Venga, que tenemos tiempo todavía para más consultas. En este caso, Jordi de Tarragona dice que está inmerso en un viaje, uy, se pone poético Jordi, está inmerso en un viaje de pérdida de peso. Y le preguntaba si hay suplementos naturales que puedan complementar la dieta para optimizar los resultados. Le gustaría conocer opciones que no solo aceleren el proceso de adelgazamiento, sino que también respalden la salud general. Claro, en este caso, lo de acelerar, como ya hemos comentado en otros espacios, en otros programas, tampoco es cuestión de obsesionarse con acelerar, ¿eh? Hay que ir un poco piano piano, con tranquilidad y haciendo bien las cosas, ¿eh, doctor?
Yo aquí le recomendaría, bueno, pues tres complementos alimenticios.
Tres, venga,
mejorar un poquito el problema que él tiene. Venga. Uno, que es, bueno, pues como se llama, como él dice, quema y acelera.
Sí.
Vamos a ayudar un poquito a ir un pelín más rápido. Para eso le recomendaría, en este caso, uno que, bueno, que a mí me gusta mucho por los componentes que tiene.
Vale.
De Garcinia Camboya, una alga específica que es la laminaria, uh-huh. Otro alga que es el fucus, tiene el cromo y se llama Drenacel Phytomarine.
A ver, este vamos a repetirlo porque no es uno de los nuestros productos habituales y tiene su miga. ¿Cómo es, doctor?
Drenacel.
Sí.
Y luego PHY Phytomarine. Phytomarine.
Vale. Phytomarine.
Que son esas algas que te van a ayudar.
Perfecto.
Es un vial, lo agitamos antes de tomarlo y ese hay que hacerlo un vial antes del desayuno.
Muy
¿vale?
bien, muy bien.
Ese, como habíamos quedado, para quemar y acelerar.
Perfecto.
Luego, para bloquear las grasas, también importante.
Sí, ¿vale? Sí.
Pues aquí le recomendaría el Drenacel.
Vale.
¿Vale? El Drenacel es líquido, tiene un vasito, pues 10 mililitros, lo diluimos en un vasito de agua y solo hay que tomarlo una vez al día, ¿vale?
Vale.
Drenacel.
Muy bien.
¿Vale? Y por último, vamos a ayudarle con un complemento un poquito saciante, para bueno. ayudarle un poco a quitar esas ganas de comer. Y para esto, ¿qué mejor que un producto que incorpora, entre otras cosas, el glucomanano, que tiene esa capacidad de tener un poquito de efecto saciante?
Sí.
Y que se llama Reduquil, con K.
Reduquil.
Reduquil.
Sí.
Aquí hay que tomar dos cápsulas juntas antes del desayuno, de la comida y de la cena.
Fantástico. Pues imagínate, en este caso, nuestro oyente, espere que ahora ha perdido el nombre, era Jordi de Barcelona, nos escribía con esta dieta que ha puesto en marcha y quería conocer pues productos de Marnis que le pudieran ayudar en este proceso de adelgazamiento. Pues Jordi, sales con recomendaciones completísimas para quemar y acelerar. Tenemos este Drenacel Fitomarine, ¿lo he dicho bien?
Correcto.
Correcto. Para bloquear la grasa, el Drenagel, en este caso es un líquido, 10 mililitros diluidos en un vaso de agua una vez al día, y te va a ayudar con este bloqueo de grasas. Y luego este complemento saciante, para que esta puntito de ansiedad de, que a lo mejor tienes hambre, tienes puntito de ansiedad de comer, sea más controlado, el Reduquil, con K, Reduquil. Dos cápsulas juntas, ha dicho, antes del desayuno, doctor, antes de cada comida.
Sí, sí, antes para que te quite un poquito.
Exacto.
El hambre.
Exacto, perfecto. Todo esto, evidentemente, nosotros lo explicamos con todo el gusto del mundo y lo repetimos las veces que haga falta, pero cuando tú te vas a tu farmacia, para farmacia o herbolario, y el producto te viene con todas las indicaciones y con todo... Y con todo. Exacto, para que no haya ninguna duda.
Claro.
Sí, eso es, pues, eso. Ay, doctor, que nos chafamos. Diga.
No, lo que pasa que verás que algunas veces
sí.
Yo cambio un poquito la dosificación dependiendo de, ¿vale? Pero bueno, en líneas generales viene perfectamente explicado en el prospecto o en el envase del complemento alimenticio, pero cuando me hace una pregunta directa, yo a veces dependiendo de, pues cambio a veces la posología, pues porque creo
claro.
que va a beneficiar.
Claro.
El oyente, ¿no?
Eso es lo que hace un buen médico, doctor, que sabe, tiene cintura. Hombre, claro, si no sería, beca, todo en masa, en manada. No.
Sí, claro.
El caso concreto hay que especificarlo y el doctor le da su toque y cambia a lo mejor una cosa y otra para que sea más efectivo todavía. Sí. Pues, doctor, había bajado un montón de correos, pero claro, hoy se nos ha acumulado la faena con la oyente que nos acaba de escribir, etcétera, etcétera. Me guardo los dos que quedan de los que había bajado para mañana y podemos dejarlo aquí. Sí que quiero recordar, Will, recordar a los nuestros oyentes que los productos que nos recomana el doctor los pueden comprar a Herbolaris para farmacias y farmacias. Eso es muy importante, porque son productos de proximidad, productos que trobareu al barri, productos que trobareu fent una passejada. Aquesta passejada de després de dinar, que va tan bé per no tenir gasos ni una digestió pesada, doncs l'aprofiteu per anar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies i demanar allà els productes de Marnis. També tenen una pàgina web fantàstica, allà veureu quina barbaritat de complements alimenticis i altra mena de productes que presenten els amics de Marnis, però sobretot acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar, si no els tenen, qualsevol producte natural de Marnis. Doctor Valverde, que no le robo ya más tiempo, que hemos llegado al final del primer día de la semana. Nos escuchamos mañana, Dios mediante, que vaya muy bien el resto del lunes, y venga, muchas gracias por todo.
Igualmente, gracias a ti, Rafa.
Bueno. Venga, hasta mañana, doctor. Nosaltres, que estem a punt d'arribar a la una del migdia, d'aquí dos minuts estarem ja en aquest punt del matí. Esteu farcits, farcidíssims de consells per portar millor la vostra salut i el vostre benestar. Ara de seguida, recull informatiu amb la darrera hora de tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món en el butlletí que ens faran Julve i Corredoira. I després es torna a posar aquí el Trias per la darrera hora de la caravana. Tindrem l'hora del videojoc amb Joan Cebrias. Després tindrem la girocleta d'Olma Giró, a veure què ens explica avui. I rematarem el programa les 6 hores amb el Bona Vesprada de servidora de vostès. Això res, serà en la darrera hora de la caravana. Seguim a Radio Estel.
Radio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Ràdio Estel l'escoltes des de l'app de Ràdio Estel Oficial i també la nostra ràdio a la carta. Doncs ara passa al següent nivell i actualitza-la. Podràs escoltar també els podcasts i el canal online exclusivament musical Més Estel. Ara, l'app de Ràdio Estel Oficial encara és molt més.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.